Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Doncs com tots els divendres, més o menys a aquesta hora, temps per la cultura marinera, és l'hora del Terra de Mar. Saludem ja en Jordi Salvador. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Bona tarda i ben trobats.
Vols dir que no donarem el do de pit avui?
El do, no ho sé, però que treballarem una escala una mica més avall, segur.
Avui parlem de cultura marinera, però parlem de cançó marinera. Per tant, doncs, la música estarà molt present avui en el nostre programa, més el nostre convidat no podia ser pas d'una altra manera, en Carles Casanovas del grup Orbó. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Jordi, ja saps que a aquestes altures sempre et demano que presentis el nostre convidat. En aquest cas, jo no sé ni si faria falta, però vaja, ho deixo les teves
mans. De fet, no sé si cal presentar-lo o no, però bé, farem una petita entradeta, no? Diu que en Carles Casanovas té com a professió la de cantaire. Diu, des de 1988, que forma part del grup d'havaneres Port Bo de Calella de Palafrugell, i ha passejat la seva veu de baix i la seva guitarra arreu. És, a més de cantant, compositor d'un bon nombre de cançons marineres.
Ja ho has dit bé, cançons marineres, per tant, cultura marinera, que sembla que d'alguna manera sempre l'haguem de vincular als vaixells i a la navegació, però que té moltes potes, això és com un pop, eh?
Evidentment. Hi ha tota una mena de patrimoni que no té res a veure amb la vista, eh? Vull dir, quan parlem de patrimoni marítim, generalment pensem en els vaixells, no? Però hi ha tota una altra part del patrimoni, que és el que anomenem patrimoni intangible, que és aquell que ens entra pels altres sentits, eh? Per l'oïda, pel gust, per les olors. La cuina marinera no deixa de ser patrimoni també, per tant, són elements de patrimoni que moltes vegades no ens en recordem que ho són, però que realment formen part de la nostra cultura.
Aquest cas ens entra per l'oïda, eh?
Oi tant, aquest cas entra sobretot per l'oïda. Tot i que la vista també és important en els concerts, només faltaria, no? Carles.
Bones tardes.
Bona tarda.
Bones tardes. Un plaer.
Com neix una cançó marinera?
Com neix una cançó marinera? Sí. Com?
Com neix? O com neix la cançó? Posem-ho més difícil. Com neix la cançó marinera? L'origen de la cançó marinera?
L'origen de la cançó marinera possiblement és tan antiga com el propi home i el propi mar. Possiblement va sorgir des del primer moment que un homus va agafar un tronc i es va posar a bogar amb les mans. No ho sé, imagino que això és antiquíssim.
Possiblement quan van pujar dos, però ja per acompassar-se devien començar a agafar sí, alguna dos, mena de ritme,
llavors,
no?
No, si en pujaven dos ja poder feien veus i tot, des de aquest dia.
Però tu ets compositor. I m'agradaria saber, i això sí que a molta gent li pot interessar, no? Com neix una nova cançó marinera?
Sí. Una nova cançó, el primer que es necessita pues, és la voluntat de fer-la. I en el meu cas, normalment i últimament, ve compartida amb un compositor, amb un autor de partitura, que sol ser en Josep Bastons o l'Antoni Mas, darrerament, que treballem molt conjuntament. Em presenten una partitura i sobre aquí comencem a treballar-hi una lletra fins que s'acaba. O sigui, una cançó marinera és així de fàcil. O al revés.
És el que t'anava a dir. I no, al revés no passa?
Sí,
a partir d'una lletra
sobre
la música?
Sí, però menys. Normalment es presenta la partitura, en el meu cas, i posem la lletra, amb les dificultats que això entranya, perquè a cada nota se li ha de posar una síl·laba i l'accent d'aquella nota ha de coincidir amb l'accent gramatical, també. I això et lliga molt, et determina molt.
Déu-n'hi-do.
Però també es fa al revés. També alguna vegada hem fet alguna lletra amb una idea que s'ha sorgit del que sigui, perquè les idees sorgeixen quan sorgeixen.
També surten sobre els tovallons dels restaurants,
tovallons
de paper dels restaurants i aquestes coses.
Un àpat inspira, no?
Sempre.
Pot inspirar qualsevol cosa, però el que sí que és curiós és que quan estic al mig d'una lletra, d'un treball, que sol durar, no té temps, però sol durar entre 3 i 4 setmanes, l'elaboració d'una cançó, en el nostre cas. Jo tinc notes a per tot arreu. Tinc notes a la toaleta del llit, al lavabo, en el cotxe...
Les coses se't poden acudir en el lloc més insospitat.
Sí, les bones i les dolentes, perquè et fots un far d'esborrar. Sí, sí.
Vaja, és cert, és cert. Escolta'm, avui a Catalunya, la vanera, o el que es coneix com a vanera, el que la gent parla normalment de vanera, que no s'hauria de parlar, ja, no. Sí, sí. ha colonitzat, podríem dir, una mica tota la música marinera, no? Vull dir, no? Em sembla com...
La marinera, jo m'atreviria a dir que no solament la marinera, sinó també la catalana. O sigui, després de tot el boom que va tenir la nova cançó a casa nostra, quan la democràcia va anar desapareixent, ja veia bé quants autors n'han sorgit molt pocs, afortunadament algun de molt bons, però gairebé aquesta la torna ens l'han agafat les habaneres, o les mal anomenades habaneres, la cançó de taverna, ha agafat una mica aquest relleu de cançó i l'ha omplert els últims 20-30 anys. Estem treballant amb habaneres, amb cançó marinera, perquè de fet li diuen cantaires d'habaneres, però això no és veritat. El que cantem nosaltres és cançó marinera, perquè dintre d'aquesta cançó marinera hi ha molts ritmes. Hi ha, evidentment, el de l'habanera, hi ha el de la sardana, hi ha el del vals, hi ha el del bolero, el de la balada, cançó picaresca, cançó catalana, en fi, ja hi trobaries de tot. I el fet de que la canti un grup d'habaneres no significa que sigui una habanera.
Quan parlem de cantades d'habaneres, en realitat és tot aquest mosaic que deia.
Exactament, exactament. Sí. Que és el que feien a les tavernes. En veritat, aquella gent d'habaneres en cantaven molt poques, i les poques que hi havia eren castellanes, perquè venien del món de la sarsuela i de l'òpera. Però el que cantava aquella cançó, aquella gent, era cançó de taverna, era cançó marinera o de taverna, com li vulguis dir.
A la taverna, per això, es cantava moltes més cançons picants i amb doble sentit. Què passa, que ens han tornat molt políticament correctes, ara?
Possiblement sí, una mica... No se'n cantaven tantes, tampoc, n'hi havia.
Home, els primers temps de l'Havaner, del moviment de l'Havaner i tal, en van sortir bastantes.
El primer temps de la cançó de taverna, els Pescadors de l'Escala, que van ser uns pioners i que difícilment hi haurà un grup que iguali aquella primera formació dels Pescadors de l'Escala, del Tot i en Llucià, aquella gent barrejaven les sardanes, bàsicament, que era el seu fort, amb la cançó picantona. I sí, van fer escletxa, van fer un forat dintre del que era aquest tipus de món. Però no et pensis, no agraden a tothom, tampoc.
No, evidentment.
I llavors també depèn del lloc on les cantes. No. Si estàs en una taverna, poden ser més pròpies. Si estàs en un escenari i depèn d'allà on estiguis...
Imagina que les cantis a l'Arbreda. No seria pas el lloc.
Bé, podries cantar alguna així, però no és potser el lloc més indicat per cantar-les, evidentment. Crec jo, no ho sé, hi ha gustos per tant.
Sí, evidentment, és cert. Però, de fet, això també pot significar, potser, que el públic de l'Havanera o de la cantada de cançó marinera és un públic molt concret, amb una certa edat, amb una... ara en diuen un target, no? Un target d'aquest.
Sí, a veure, el nostre públic...
Gran,
sí, el nostre públic és un...
No hi ha gent jove.
No.
Curiós.
No, i quan diuen quin futur té l'Havanera, què passarà, que s'acabarà quan aquesta gent desapareixi, no, és que no, cada dia n'hi haurà més de gent gran.
Sí, esclar. No,
la manera que funciona aquest país, cada vegada els grans serem més, perquè jo també m'hi conto. Nosaltres tenim un públic majoritàriament jubilat, de la tercera edat, que en podríem dir. Evidentment, hi ha gent de totes les edats, i pots trobar fins i tot criatures, però no és l'habitual. Nosaltres tenim un públic molt segmentat. Els ajuntaments saben, quan programen cançons de taverna i cançó marinera o cantades d'havaneres, saben a quin públic el destinen, i és així.
Sí, possiblement per això mai acostumeu a treballar massa tard. Sempre són cap allà a les 9, mas no gaire,
sí,
més
10,
enllà.
O les 10, 10, 9, 10
com a l'estiu, sí, encara.
L'estiu 9-10, perquè, sí, bé, nosaltres moltes vegades les havaneres, certament, som l'excusa de la festa, perquè hi ha cantades d'havaneres que, déu-n'hi-do, que a mi a vegades me fa vergonya dir que canto d'havaneres quan sento segons què.
Ja, és cert.
Les coses com siguin, nosaltres tenim un problema molt greu al món de la cançó de taverna, i el té dintre de casa seva. Molts de grups que potser no tenen el rigor,
no està...
el rigor dels ensajos i el rigor i el gust musical i les hores de treball.
Vols dir que tothom s'hi apunta amb això?
Tothom s'hi apunta, tothom... Va haver-hi molta demanda, va haver-hi un moment de molta demanda i necessitaven grups. I llavors jo tinc un amic que sap tocar l'acordió i l'altre que sap tocar la guitarra, o jo tinc un amic que canta amb un no sé què...
I em penso que canto bé.
I ja ho tinc muntat, saps?
Però vols dir que això al mateix temps no acaba de garballar-ho tot?
Farà un garballar, sí, hi haurà un garbell. Però, en tot cas, com que encara hi ha molta demanda pels grups d'havaneres, i els que ja no tenen el rigor, jo m'atreviria, dels 80 i pico que n'hi ha en aquest moment sensats...
Déu-n'hi-do,
a Catalunya, perquè és el lloc on es canten més.
Déu-n'hi-do, sí.
Potser n'hi haurà 10 o 15 que es poden anar a sentir i que tenen ganes de treballar.
Carai, és molt, això, eh?
La proporció és... Passa una mica potser com els castellers, no? Vull dir que allà...
No, els castellers és una cosa... Els castellers és tècnica, els castellers, de colles
també n'hi ha moltíssimes, no? Però que després, la veritat,
sí,
hi ha aquelles colles que arriben als 6 pisos, per entendre'ns, no? I que no passaran mai d'aquí.
I no passaran de 5 pisos.
Exactament. No?
Però en el nostre cas s'atreveixen a qualsevol cantada, van omplint a qualsevol lloc.
Mira que ara fins i tot els xinesos fan castells, eh?
Doncs sí.
Home, aquest els farà més alts que nosaltres.
És curiós, no gaire, els xinesos no són gaire més alts, perquè vull dir, els pisos
faran més
baixets, no? Una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció és la poca afició que tenim els catalans i catalanes a cantar en general, no? Vull dir, a qualsevol sobretaula fora d'aquí, a Euskadi, a Galícia, aquí a la resta de l'estat, o a la Bretanya o a la Provença, de seguida s'embolica la cosa. Vull dir, de seguida hi ha algú que s'arrenca a cantar, la resta de la gent s'hi posa a sobre. Com jo sempre quedo sorprès, perquè tothom sap la lletra, una cosa que costa molt, i en aquí ens costa moltíssim. Té una mena de complexa que ens costa moltíssim. Okay. És manca de cultura musical o és realment una vergonya...
Nosaltres tenim la mateixa cultura musical que la resta. No. Jo potser això seria en determinats àmbits que podria passar això, però jo sé que la gent arrenca... El que sí hi ha aquí és que no tenim les cançons pròpies. O sigui, a cada comunitat tenen les seves cançons. Tenen les cançons... I nosaltres aquí, quan ens en trobem per cantar, què acabem cantant? Des de Santurce a Bilbao, una ranxera... No tenim un repertori català propi. Mm-hmm. Això sí que és greu. Però que la gent aquí no canti, no, aquí la gent canta i hi ha gent que canta molt bé, no?
Però cançons que per bo mateix heu fet ja clàssics, com aquell que diu, vols dir que no surten?
No sé si amb els anys arribaran a arrelar moltes d'aquestes cançons, però no
encara
tenim,
no, dius, encara no.
No tenim un patrimoni que...
Home, ja, jo diria que hi ha un cert nombre de cançons que fins i tot gent de l'estranger se les sap, no? Aquests que les velles Loles i els meus avis, aquí, qui més qui menys, la rasca una mica, no? Sí, la desafina també, però la rasca...
Si agaféssim un col·lectiu de 30 persones i és una cançó que poguessin cantar tots 30...
Ah, no hi ha manera.
Des de Sant Urte de Bilbao sí que te la cantaran. O una d'enero o dos de febrero sí que te la cantaran.
És trist.
Aquí és molt trist. Però en aquí potser hi hauria, com estirar molt, potser hi hauria una d'en Serrat, o les paraules d'amor, o potser hi hauria aquesta de Sau, de
Boig per tu,
alguna cosa així, però poca cosa més, no tenim, els hem de crear encara.
Ens falta la cultura. Jo crec que els últims, perdona, no sou els de Portbou, jo crec que els últims que han ser capaços de fer-nos aprendre lletres de cançons van ser els La Trinca, pot ser?
Sí, La Trinca va fer també, per això és tot una història, això no és cant de taverna.
Evidentment.
El que van fer aquella gent també té molt i molt de mèrit, és molt més difícil del que ens pensem.
És cert.
Molt bé, ja sabeu que cada setmana el nostre convidat li demanem doncs, que ens proposi una cançó i bé, avui més motiu que mai doncs, amb en Carles Casanovas que ha triat una que té lletra seva, Lola la Tavernera, però amb una versió de Portbou juntament amb en Tomeu Penya. Per què?
Amb en Tomeu Penya. Bé, perquè em semblava que jo havia de triar una cançó del gènere, del que vic i del que m'agrada, i aquesta és possiblement la més emblemàtica que tenim. La gent de Portbou és una peça que ha agradat molt, ha relat, i el fet de que en Tomeu Penya es brindés un dia a compartir-la amb nosaltres doncs és tot un prestigi, i penso que és una peça molt única.
Lola la Tavernera amb el grup Portbou i Tomeu Penya. Carles Casanovas, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Negra nit, buscant eixa pluca entre la taverna. El vent i la pluja va mal parant dies de tardor. Mariner jove, tipat i fort, amb polar negre lligat al coll, al roda soques perdona vides i adulador. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó.
I mentre li canta un avenir amb la guitarra,
Ella mou el cul, balanceja els mitjis, clau una rialla. I mirant coqueta, pica l'ullet el noi de Calella, gronxolant el cos, marcant el compàs d'aquella manera.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador, la col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Com cada setmana en Jordi ha vingut portant sota el braç el llibre Paraules de Mar, no em diràs que també hi ha coses referides a la cançó marinera aquí?
A la cançó marinera no, però hi ha una cançó marinera que ens parla de meteorologia i com que s'ha de lligar la cosa d'alguna manera, i de la calma de la mar, parla de la turbonada, doncs patapam, dic, avui parlarem de meteorologia i de paraules molt especialitzades del mar, no? Quan naveguem, podem passar, pot ser que ens agafi una turbonada. Millor que no ens hi agafi, perquè és un vent fortíssim que dura uns minutets molt poquets i que ve acompanyat de pluja o pedra, llamps i trons. Terrorífic. O només un grop, que déu-n'hi-do, també, que és una nuvolada tempestuosa que es forma de cop. No tens temps ni de pensar-te-la. Però una de les pitjors experiències que et pot passar és l'esclafit, que per cert en va haver un fa pocs anys aquí a Palamós, que és una baixada sobtada d'aire, d'alçada, cap a la superfície, que passa en dies molt, molt calorosos de l'estiu i que és de molt poca extensió, d'uns 5 quilòmetres a 10 com a màxim. Per tant, és absolutament difícil de predir. Els serveis meteorològics poden ser un misteri per molta gent, tot i que surten molt pels mitjans de comunicació, no? Així sentim parlar d'una tramuntana, que és el vent del nord, o d'un xaloc, que és el vent del sud-est, de força 7. El número, aquest número 7, fa referència a l'escala Beaufort, que va ser creada per un almirall anglès, de qui porta el cognom a principis del segle XIX, que classifica els vents per observació de la natura. Així, una força 7, l'escuma de les cabretes, que són aquelles crestes blanques que es formen sobre les zones del mar, comença a ser arrossegada pel vent, formant nuvolets, i en terra tots els arbres es mouen i es fa difícil caminar contra el vent. Per tant, millor quedar-se a casa.
I fugiu de les turbonades, els grups i sobretot els esclafits.
Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Jordi, ens queda l'agenda com cada setmana. Avui, però, curteta però intensa.
Curteta però molt intensa, ja que es celebra el 20è trofeu Vila de Palamós de vela esportiva de les classes 29er, 420, Europa, Láser, Láser Radial i Láser 4.7, des del dissabte fins al dilluns, organitzat pel Club Vela Palamós amb un grapat de vaixells aquí a la badia i moltíssima activitat. És l'activitat més important que tenim aquest cap de setmana.
Perquè recordem que dilluns és festiu i aprofiten aquests 3 dies.
Sí, senyor.
Perfecte. Doncs, Jordi, que aquests 3 dies festiu vagin molt bé i ens retrobem la setmana entrant.
Doncs salut i bon vent, com diuen a mar.
Igualment. Moltes gràcies.
Terra de Mar, disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Font Història i trobaràs tots els espais emesos.